L'Església espanyola acusa el govern de Pedro Sánchez de dividir amb la memòria històrica. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
A dos dies del 50è aniversari de la mort de Franco i el dia en què el govern espanyol inicia els tràmits per il·legalitzar quatre fundacions feixistes més, l'Església espanyola acusa Pedro Sánchez de polaritzar la societat amb la memòria històrica, Joan Bota.
El Consell de Ministres ha aprovat avui un decret per crear un registre de símbols franquistes que s'han de retirar en plan econòmic. Per cert, l'executiu espanyol també ha aprovat el nou sostre de despesa.
Anem a la Moncloa, Paula Brujats.
Sí, l'Església espanyola rebel·la contra el govern espanyol i critica que s'avanci en fer desaparèixer símbols o fundacions franquistes només a dos dies dels 50 anys de la mort del dictador i quan el govern espanyol accelera per esborrar tot el seu llegat. El president de la Conferència Episcopal avui en peu de guerra contra Pedro Sánchez i les seves mesures.
Un instrumento de polarización ideológica al servicio de los intereses políticos del presente.
Això l'endemà d'un Consell de Política Fiscal i Financera en què la ministra d'Hisenda es va comprometre a tenir a punt una proposta de nou model de finançament abans de dos mesos. Com rep aquest anunci el govern, Palau de la Generalitat, Albert Prat?
Doncs amb satisfacció i convençuts que guanyaran la batalla de l'ordinalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que la Generalitat lluitarà fins al final perquè Catalunya no surti malparada entre els diners que porta i els que acaba rebent. Ho ha dit a TV3.
S'inclourà el principi d'ordinalitat i serà respectat. Hi ha poques comunitats que som aportadores al sistema i el que volem és que, quan rebem, no quedem en una posició pitjor de la que estàvem.
Tot això el dia en què Volodymyr Zelensky visita Espanya per captar més ajuda militar pel seu país, per Ucraïna.
Sí, el president ucraïnès, que ahir va ser a França i demà anirà a Turquia, passa per Madrid, d'on espera obtenir 1.000 milions d'euros en cooperació militar.
Madrid, Tània Tàpia.
És la tercera visita oficial de Zelensky a Espanya i s'emmarca dins la gira europea del president ucraïnès per tenir més recursos i suport militar per frenar l'avançament de les tropes russes. Aquesta hora dina amb el rei i aquesta tarda, després de visitar el quadre del Guernica, es reunirà amb Pedro Sánchez i tots dos compareixeran després davant dels mitjans. La Moncloa confia en mantenir els 1.000 milions d'euros d'ajuda militar aquest any i assegura que el compromís amb Ucraïna és a llarg termini.
El sindicat Comissions Obreres denuncia de manera molt gràfica l'efecte de la bretxa salarial entre homes i dones.
Equival a un mes i mig de salari l'any, és a dir, és com si les dones treballessin sense cobrar des d'avui i fins al 31 de desembre. Fa anys que amb aquest titular es denuncia una situació que no resol. Menxo Gutiérrez, de Comissions Obreres, ho denuncia a 3Cat Info.
Que les dones assumeixin les tasques d'atenció i sosteniment de la vida i els homes es situen en sectors productius, habitualment més retribuïts, amb millors condicions.
Al Catalunya Mitjà d'avui també passarem per l'Hospitalet del Llobregat, on els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona gran que ha caigut per la finestra de casa. Els veïns assenyalen el fill, David Àngela.
La dona va morir ahir a la nit després de caure per la finestra de casa seva. Ara els Mossos, que mantenen retingut el fill de la víctima, miren d'aclarir si som davant d'un suïcidi, un accident o un homicidi. Mentrestant, els veïns coincideixen que el fill de la víctima era problemàtic i agressiu i que fins i tot havia agredit anteriorment la seva mare.
I a la cultura us parlarem de la iniciativa al Regne Unit per prohibir la revenda d'entrades amb sobrecost per concerts o per esdeveniments esportius.
El govern britànic vol acabar amb l'especulació que genera aquesta revenda després que grups i artistes com Coldplay, Dua Lipa, Radiohead, Iron Maiden o The Cure ho exigissin.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda juga el partit entre Catalunya i Palestina a l'estadi Lluís Companys.
El partit comença a 6:45 de la tarda i des de les 6 farem una transmissió especial conjunta amb el programa de la tarda i el Tot Costa a Catalunya Ràdio. S'han venut més de 28.000 entrades i el partit, Amistós i Solidari, recapta fons per diferents ONGs que ajuden a la franja de Gaza. Al Catalunya Migdia connectarem amb l'hotel de concentració de Catalunya per sentir alguns dels protagonistes. Avui és l'últim dia de classificació per al Mundial de la zona europea, Espanya rep Turquia a les 9 i partit important del balonmano Granollers per aconseguir la classificació per la següent fase de la Lliga Europea.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
Bon dia. En aquests moments destaquem la C14-12 antiga a Prats de Rei, tallada per un accident en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a volum de trànsit, en destaquem sobretot a la ronda de dalt entre Horta i Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i també en sentit contrari de Vallcarca, de la Vall d'Hebron. En el cas de la Ronda Litoral, també aturades entre Poblenou, és a dir, des de Sant Adrià fins a Poblenou en sentit Llobregat. És tot, molt bon dia.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb aquest descens paulatí de les temperatures.
Sí, van baixant, van doncs, transpuant aires de tardor avançada i, de cop i volta, entre dijous i, sobretot, el divendres i dissabte, que seran els dos dies de tocar fons les temperatures, notarem doncs, les urpes hivernals. De moment, tarda tranquil·la, quatre núvols prims, vent, això sí, els dos extrems del país, i cal deixar clar que aquest canvi de situació no és un canvi de grans precipitacions. Més aviat, tot el contrari, perquè seran locals, però això sí, pot nevar amb ganes cap a la Val d'Aran entre dijous i divendres i a l'extrem nord del Pallars Sobirà, i de manera menor a la resta del Pirineu. Hi ha una segona possibilitat, i és que dijous, exclusivament aquest dia, caiguin ruixats a punts de les comarques de Barcelona, sud de Girona, amb una cota de neu tan sols de 600 metres. Duraria poc, però dijous hi hauria aquesta possibilitat.
Doncs ho anirem seguint cada dia. Francesc, fins ara, bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. El govern espanyol ha activat el mecanisme per fer desaparèixer els símbols franquistes visibles i ha topat amb l'Església. L'executiu ha aprovat per decret llei fer una llista de vestigis franquistes, siguin estàtues o noms de carrer, i molts es troben en centres religiosos. La Conferència Episcopal carrega contra l'executiu de Pedro Sánchez i l'acusa de polarització ideològica. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia? I que s'avancien fer desaparèixer els símbols franquistes no agrada gens a la cúpula de l'Església espanyola, que es rebel·la contra la llei de memòria i també contra les mesures que està impulsant el govern espanyol. Només a dos dies dels 50 anys de la mort del dictador, el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, ha criticat decisions com convertir, per exemple, en un espai de memòria l'antic Valle de los Caídos i ha acusat Pedro Sánchez de voler dividir la societat amb aquest tema.
Si estos próximos tres años fueran la ocasión de un nuevo diálogo, deberían ser marcados por la purificación de la memoria contaminada por los sergos ideológicos de las leyes de memoria histórica y democrática, un instrumento de polarización ideológica al servicio de los intereses políticos del presente.
La crítica ha arribat avui justament que el govern espanyol ha fet el primer pas per retirar uns 4.000 símbols franquistes que continuen en places, carrers i edificis. Es farà un catàleg amb l'objectiu que a final d'aquest any, diu el ministre de Memòria Ángel Víctor Torres, es puguin retirar tots aquests símbols.
Cualquier vestigio que sea susceptible de ser retirado puede ser solicitado por las administraciones públicas, por los particulares, por las asociaciones memorialistas o de cualquier otra índole. Hay un procedimiento administrativo reglado. Podemos quedar unos 4.000 vestigios, muchos de ellos están en viviendas sociales, en edificios religiosos también. Probablemente con este catálogo serán eliminados.
Però el govern espanyol encara va més enllà. El Ministeri de Cultura començarà els tràmits per il·legalitzar també les fundacions franquistes dedicades a Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer i Queipo de Llano. Ho ha anunciat avui el ministre Ernest Urtasun.
Un gobierno democrático digno de tal nombre no puede permitir que el olvido de todo lo ocurrido en este país se infiltre en nuestra memoria colectiva y la desintegre. Y un gobierno democrático debe exigir siempre y en todo momento verdad, reparación y justicia.
Tot això, mentre ja està en tràmit, ja ho sabeu, la il·legalització de la Fundació Francisco Franco, per ser, com totes aquestes altres fundacions, contrària a la llei de memòria. El govern espanyol ho intenta, les vol il·legalitzar, però l'última paraula la tindrà la justícia, aquesta ofensiva del govern espanyol, que xoca, ja ho veieu avui, amb l'Església i que pot xocar també després amb els tribunals.
I no es movem de la Moncloa, perquè, Paula, el govern espanyol també ha aprovat avui l'objectiu de dèficit per les comunitats i el sostre de despesa. La despesa màxima que podrien fer les administracions l'any 2026 s'enfilaria fins als 212.000 milions d'euros, que és un 8,5% més que aquest any. Això i el quadre macroeconòmic, que dibuixa un creixement del 2,9% per l'economia espanyola, és el primer pas per presentar uns pressupostos nous el primer trimestre de l'any que ve, acaba de dir la vicepresidenta María Jesús Montero.
Sí, Montero, que ho té molt complicat, però el govern espanyol engega avui oficialment la maquinària per als pressupostos, aprovant aquest sostre de despesa expansiu, una xifra rècord, diners destinats, diu, sobretot a pagar la revalorització de les pensions o l'augment també de l'inversió en defensa, un pressupost atractiu, segons la ministra.
Un presupuesto que tenga un techo de gasto. Es un presupuesto que tiene una capacidad de extender derecho, que tiene una capacidad de consolidar partidas presupuestarias del Estado del Bienestar, que espero que también concite el interés del resto de formaciones políticas que lo tienen que aprobar.
El govern espanyol ha millorat també la previsió del creixement de l'economia espanyola fins al 2,9%. En aquest context favorable, Montero vol seguir reduint dèficit i deute públic, rebaixar l'atur també a nivells del 2009 d'aquí a 3 anys i rebaixar una dècima la desigualtat. Són indicadors que recull també aquest quadre macroeconòmic. Un context econòmic optimista que xoca però amb la realitat al Congrés, on Montero no té suports per aprovar els comptes, però promet que els presentarà.
Los presupuestos generales del Estado se van a presentar, pero no nos encontramos en este proyecto de ley con algo distinto, en las que de partida los grupos políticos todavía no han anunciado un voto favorable al proyecto de presupuesto y espero que lo hagan a lo largo de su tramitación.
Fons socialistes pressionen els grups si deixaran caure finalment aquests comptes que la Moncloa defensa que són els millors dels últims anys. Penseu que des de 2023 estan prorrogats. Pedro Sánchez ha ordenat presentar-los abans que acabi l'any, però ja ho veieu, si res canvia, estan abocats al fracàs.
Mentrestant, el govern català està convençut que no hi sortirà perdent amb el nou model de finançament autonòmic i que Catalunya no quedarà per sota entre el que aporta i el que acaba rebent del sistema. L'endemà de la reunió entre el Ministeri i les comunitats autònomes, la consellera d'Economia ha promès que el principi d'ordinalitat quedarà blindat. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia? Ja respirava satisfacció a la reunió del govern d'aquest matí, l'endemà que la ministra d'Hisenda obrís el meló del finançament. María Jesús Montero no va ensenyar totes les cartes, però avui la consellera Alicia Romero s'ha mostrat confiada que Catalunya hi sortirà guanyant. Són declaracions a TV3.
S'inclourà el principi d'ordinalitat i serà respectat. Garantirem el principi d'ordinalitat. Això la ministra també ho ha dit alguna altra vegada. No només ho vol Catalunya, ho deia l'altre dia la presidenta de les Balears. Llorenç. I jo estic convençuda que el nou model garantirà el principi d'ordinalitat.
La ministra va prometre que presentaria el nou finançament autonòmic entre el gener i el febrer, i ara la incògnita és si amb l'anunci d'ahir n'hi ha prou perquè Esquerra comenci a negociar els pressupostos de la Generalitat. La consellera portaveu Sílvia Paneque no ho ha descartat i ha enviat aquest missatge als republicans.
Ahir es produeix un primer pas. Hi ha molta feina per fer encara? Sí, però hi va haver-hi un primer pas de model, no?, de principis rectors del model i de calendari.
El govern, en canvi, no vol parlar del seu calendari, del dels pressupostos, però mentre espera que Esquerra s'hi posi bé, va avançant feina amb els comuns i amb els agents socials i econòmics per perfilar l'esborrany dels comptes de l'any que ve.
Aquest optimisme que hem sentit del govern contrasta amb la posició de Junts per Catalunya, que ha carregat contra els principis del nou model de finançament autonòmic. El partit de Carles Puigdemont creu que serà una proposta recentralitzadora que no ajudarà a millorar la capacitat financera de Catalunya. Esquerra Republicana ha demanat a Junts que deixi de posar pals a les rodes i no vagi en contra dels interessos del país. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Tot i que encara no se sap la lletra petita del nou model, Junts per Catalunya ja s'hi ha posat d'esquena. El vicepresident del partit, Antoni Castellà, creu que serà una proposta recentralitzadora i que no servirà per arreglar el dèficit fiscal de Catalunya.
Ni nou model de finançament, i a més, la ministra ja anuncia que serà un model que serà multilateral i bilateral a la vegada. En resum, el que ens ha explicat és que hi haurà un finançament homogeni per tothom i que aquells que tinguin competències específiques tindran un finançament específic. I clar, és exactament el sistema que tenim en aquest moment.
Tenint en compte que el vot de Junts és clau al Congrés perquè es pugui aprovar el nou finançament, la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, ha demanat al partit de Puigdemont que remi a favor de la proposta.
Estic convençuda que els partits d'obediència estricta catalana independentistes que tenen representació parlamentària a Madrid no votaran en contra del sistema de finançament que es mereix Catalunya.
Esquerra ha donat per bo el calendari que ha fixat la ministra d'Hisenda de tenir una proposta de nou finançament a principis de l'any que ve.
Visita de Volodymyr Zelensky a Espanya amb l'objectiu d'aconseguir més suport militar. El president ucraïnès està fent una gira per reforçar les aliances en un moment en què les tropes russes estan aconseguint avenços a Ucraïna. La Moncloa garanteix que aquest any mantindrà els 1.000 milions d'euros d'ajuda militar a Kiev. Després de passar per Grècia i per França, Zelensky viatjarà demà a Turquia per reactivar les negociacions d'alto el foc. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, és la tercera visita oficial a Espanya i Zelensky espera marxar-ne més recursos militars per ajudar a acabar amb la guerra. La primera parada ha estat al Congrés, on l'han rebut la presidenta Francina Armengol i el president del Senat, Pedro Rollán. La visita arriba l'endemà de ser a París, on ha signat un acord per comprar 100 avions militars francesos. Després del Congrés, Zelensky s'ha reunit a la seu d'Indra amb una desena d'empreses de defensa i caldrà veure si durant el dia s'anuncia algun acord en matèria militar amb la indústria espanyola. Espanya i Ucraïna tenen en vigor un acord bilateral a 10 anys i la Moncloa calcula poder mantenir aquest 2025 els 1.000 milions d'euros d'ajuda militar. La portaveu de l'executiu, Pilar Alegría, ha reiterat el suport a Ucraïna.
Una visita que evidentemente va a poner de nuevo de manifiesto el fuerte compromiso que España ha tenido y sigue teniendo, por supuesto, con el pueblo ucraniano, con la soberanía, con la integridad territorial y sobre todo también con la defensa del pueblo y del gobierno de Ucrania mientras dure la agresión rusa.
Podem, en canvi, ha criticat el que consideren una deriva militarista que només beneficia Donald Trump. A aquesta hora, el president ucraïnès dina al Palau de la Sarsuela amb el rei Felip VI i després visitarà el Guernica, el quadre de Picasso sobre els bombardejos de la Guerra Civil al Museu Reina Sofia amb el president espanyol Pedro Sánchez. L'última parada de la visita oficial serà, de fet, a la Moncloa, on els dos presidents es reuniran i compareixeran davant els mitjans. En una piulada de les xarxes, Zelensky ha anunciat que demà serà a Turquia per revitalitzar les negociacions amb Moscou. Turquia és, de fet, un mediador clau en les converses per arribar a un alto el foc.
I més informació internacional, perquè hi ha hagut reacció positiva d'Israel i de l'Autoritat Nacional Palestina a la resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que avala el pla de Donald Trump per Gaza. Hamas, per contra, rebutja la resolució perquè diu no respecta els drets dels palestins. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, destaca que s'aconseguirà el desarmament total de la franja. L'autoritat palestina, per contra, es fixa en el reconeixement de l'autodeterminació i la possibilitat d'un estat palestí. La resolució de l'ONU preveu el desplegament d'una força internacional a Gaza. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El pla dissenyat pels Estats Units ha comptat amb pràcticament l'aprovació unànime dels 15 membres del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Només la Xina i Rússia s'hi han abstingut. Són dos, això sí, dels 5 membres del Consell Permanent. D'aquesta manera, els Estats Units dirigiran l'anomenada Força Internacional per l'Estabilització de Gaza, la qual tindrà com a principal objectiu desmilitaritzar el territori palestí devastat per la guerra abans de procedir a la seva reconstrucció. En una mostra d'un cert mal gust, Trump ha aprofitat un acte organitzat per una cadena d'hamburgueseries per atribuir-se un nou èxit en la política internacional.
Allò va destruir la capacitat nuclear iraniana i tot el Pròxim Orient. Va esdevenir un lloc diferent i avui tenim pau al Pròxim Orient. Avui a les Nacions Unides s'ha aprovat la Junta de Pau que jo presidiré i col·locarem els líders de les nacions més importants del món. Serà una junta com cap altra. Bé, potser no com la del McDonald's. Vosaltres en teniu una de molt bona.
La proposta aprovada a la seu de les Nacions Unides no especifica cap calendari de cara al reconeixement de l'estat palestí, però tampoc hi tanca la porta.
Però mentrestant, i tot i aquesta treva a la franja, l'exèrcit d'Israel ha matat avui dos palestins més. Segons els militars israelians, havien entrat a la zona que encara controlen les tropes israelianes. Els episodis de violència han augmentat també a Cisjordània. Un jueu ha mort i tres més han quedat ferits en un apunyalament múltiple a l'entrada d'un assentament pròxim a Betlem. L'exèrcit israelià ha matat els dos atacants palestins. El Tribunal Suprem cita com a investigats un exdirectiu d'Acciona i dos subordinats seus per la seva suposada vinculació amb la trama Coldo. Després dels escorcolls a les seus de l'empresa a Madrid i a Bilbao, el jutge instructor veu possibles alteracions de contractes públics a canvi de comissions il·legals en què estarien implicats l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, i l'exministre José Luis Ábalos. Txell Vallespí.
El 3 de desembre, el jutge Leopoldo Puente interrogarà l'exdirector de Construcció d'Acciona, Justo Vicente Pellegrini, i els responsables de la zona zones nord i sud d'aquesta empresa, Tomás Olarte Sanz i Manuel José García Alconchel. Vol saber si estan implicats en l'adjudicació indeguda d'obres públiques, com apunta l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el patrimoni de Santos Cerdán. El jutge ha aixecat el secret d'aquesta peça separada del cas. A banda del cas Coldo, i encara relacionat amb la presumpta corrupció, aquest matí la Guàrdia Civil ha detingut el president i el vicepresident de la Diputació d'Almeria del Partit Popular, tots dos, per suposats contractes irregulars de compra de mascaretes durant la pandèmia. Els agents continuen escorcollant els seus despatxos per esbrinar si van cobrar comissions il·legals per una compra de material sanitari de més de 2 milions d'euros.
Dos ferits aquest matí en l'incendi en un assentament de barraques a tocar de les obres de l'estació de la Sagrera, a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes d'aquest foc. Els veïns denuncien que l'assentament provoca brutícia i inseguretat en aquesta zona. A Barcelona, de fet, hi ha mig miler de persones que viuen en barrasques o locals, segons el consistori, que comptabilitzen un total de 5.000 persones que no tenen llar. Anem al lloc de l'incendi. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Els Mossos no descarten cap hipòtesi. Sembla que tot apunta a un accident. De fet, els drons dels bombers de l'Ajuntament de Barcelona han localitzat diverses bombones de càmping gas que han explotat. Pocs metres més enllà de les cendres de les barraques calcinades hi ha un grup de barraques. La Denisa i la Valèria són família i tenen criatures que asseguren van a l'escola.
Buscamos la chatarra. Esa es la cosa. Tenemos muchos años.
2-3 años.
Nosotros estamos todo familia, todos nosotros, no otros. Estamos esperando.
Es que yo tengo asistente de 7 años. No hay solución, porque si estaba soluciones, no estamos no aquí en los chabolas, ¿no?
Estamos bien, no tenemos problema, el niño va al cole y ya está, no hay problema.
Els veïns i comerciants de la zona han denunciat brutícia i robatoris que vinculen a alguns membres d'aquest assentament.
Els veïns ja s'havien encarregat de denunciar tot això, primer per al tema de la brutícia, de les rates i tot això que n'hi havia, i després la delinqüència, que havia augmentat.
A Barcelona hi ha 5.000 persones sense llar. Estan repartides en més d'una seixantena d'assentaments de barraques per tota la ciutat, on viuen més de 300 persones. L'Ajuntament també té detectats una quarantena de locals on hi ha unes 200 persones més. A més, segons els darrers recomptes a la capital catalana, hi ha 1.600 persones que dormen al carrer, algunes també en assentaments amb tendes de campanya. Aquest grup, precisament, és el que creix més, un 20% en un any.
I la compravenda d'habitatges torna a créixer després de la frenada del mes d'agost. Al mes de setembre es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya. I en el que portem d'any s'han fet més de 84.500 operacions, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Són xifres rècord des de l'any 2007, Jordi Canal.
Sí, el sector immobiliari admet que per això cada vegada serà més difícil superar-les i que l'increment que les vendes han tingut durant els últims mesos es pot moderar. Però malgrat tot, Ferran Font, responsable d'estudis del portal Pisos.com, considera que hi ha una demanda molt forta i un mercat molt dinàmic.
Tot i que aquest augment que registra respecte al mateix mes de l'any passat és un 6% moderat, estem en xifres històriques, xifres que no es veien des de la passada bombolla immobiliària. Hi ha una demanda que és molt activa, hi ha uns tipus d'interès que a dia d'avui estan contingut, i aquí se suma les expectatives d'augment de preu que fan, doncs, que tot això estimula el mercat. Amb tota probabilitat seguirem instal·lat en aquest moment de gran activitat.
Segons un altre portal, Idealista, Barcelona és una de les ciutats de l'Estat, la sisena, on hi ha més interès dels compradors d'habitatge, i el preu mitjà se situa en 465.000 euros. Un altre estudi revela que cada vegada hi ha més propietaris de més de 55 anys que pensen en fórmules que els permetin treure benefici de l'immoble, en comptes de deixar-lo en herència als fills o altres familiars. Segons la Fundació Mapfre, un de cada tres estaria disposat a vendre'l o hipotecar-lo sempre que hi pogués continuar vivint de manera vitalícia.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Si segresten un edifici, avises el de la Jungla de Cristall. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017. Que es fan passar pel teu fill per estafar-te? 017. Que manipulen fotos teves a mia? 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Incide. Govern d'Espanya.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Per què li vols enviar el berenar a la teva germana?
Fa 5 anys li van detectar un càncer de mama i ara li he de fer la revisió dels 5 anys i li volien donar molta sort.
Morales, que jo que has rebut un berenar. Pensa que vaig sentir aquesta secció, vaig pensar que si algú et mereixia jo un berenar, aquest eres tu, per celebrar la vida i l'amor en general.
Vull enviar la meva filla Meritxell, que avui fa 16 anys.
Com a filla és difícil tenir 16 anys, Meritxell?
Sí, no sé, normal.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes, tradicions boníssimes.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Arriba Fira Orígens. Sessions de cuina en directe amb xefs reconeguts. Tastos únics dels productors i els millors productes per comprar i gaudir. I com a novetat, Orígens a taula. Menja i beu dins del recinte. Vine a Olot els dies 22 i 23 de novembre. Més informació a firaorigens.cat.
M'han diagnosticat un mesotelioma, càncer de pleura. La causa és la inhalació d'amiant.
Tothom té amiant. És que n'hi ha per tot. No pots escapar-te de l'amiant.
Quan treballava a la fàbrica Uralita, ningú el va advertir mai dels riscos ni dels perills.
A la pols, està per tot ara la nau, i els que estàvem al despatx ens semblàvem que això no ens podia passar.
El pare estava decidit a lluitar i nosaltres amb ell.
Nits sense ficció. La fibra sensible. Avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Des d'avui fins a finals d'any, les dones treballen de franc. Aquesta és la conclusió d'un estudi sobre la bretxa salarial de gènere elaborat pel sindicat Comissions Obreres. Denuncien que la discriminació encara existeix i reclamen un pacte de cures per eliminar-lo. La diferència entre el que cobren les dones de menys respecte als homes equival a treballar un mes i mig sense cobrar cada any. Miquel Muñoz.
Segons el sindicat, el 2022 els homes van percebre de mitjana uns 6.200 euros anuals més que les dones. Aquesta discriminació salarial, denuncien, es deu al fet que es valora menys la feina de les dones i a l'impacte del temps dedicat a les cures. Ho explica a 3CAT Info la secretària de Dones, Feminismes i Igualtat de Comissions Obreres a Catalunya, Menxo Gutiérrez.
Les cures tenen, i l'atenció a les persones també, són un element molt fort que generen aquesta bretxa laboral, perquè el que fan és que les dones assumeixin les tasques d'atenció i sosteniment de la vida i els homes es situen en sectors productius habitualment més retribuïts, amb millors condicions de treball.
Segons Gutiérrez, l'atenció als infants o a les persones grans implica que en molts casos les dones tinguin no només un pitjor salari, sinó també menys temps per accedir a complements de la feina.
Ens trobem una bretxa molt important amb el que té a veure amb els complements laborals i amb les hores extra, també, en l'ús d'hores extra. Tant en els complements com les hores extra, evidentment, tenen a veure amb la manca de disponibilitat horària de les dones per l'assumpció del treball de cures.
Per això, des del sindicat demanen un pacte sobre les cures que dignifiqui una tasca de la qual s'encarreguen majoritàriament les dones.
I el govern es focalitza en l'Àsia i a Llatinoamèrica per diversificar mercats. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, s'està treballant per tancar projectes comercials amb diversos estats de l'Índia i buscarà acords de col·laboració comercial amb el Vietnam i Indonèsia. A Llatinoamèrica esperen que l'acord de lliure comerç amb els països del Mercosur obri noves portes a l'economia catalana, Sena Riera.
La política econòmica erràtica de Donald Trump ha obligat el món sencer a reorganitzar-se i Catalunya ha triat prioritzar l'Àsia, amb qui Catalunya lidera les exportacions de l'Estat i és forta sobretot en la indústria química, l'automoció i el sector de l'alimentació i les begudes. En una entrevista a aquesta emissora, el conseller per la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha avançat que han obert negociacions amb els estats més forts econòmicament de l'Índia.
De fet, ja hem rebut delegacions d'alguns estats indis aquí a Catalunya, a Barcelona, interessats per enfortir aquesta relació i, per tant, doncs, quan hem planificat aquesta estratègia a Àsia, ho hem fet pensant en les diferents àrees geogràfiques i dins de cada àrea geogràfica, en funció de quins països ens semblava que podien tenir més recorregut.
En els pròxims mesos, Catalunya participarà en les principals fires internacionals que es faran a la Xina i s'està treballant per entrar al mercat del Vietnam, que està lligadíssim al xinès. En Llatinoamèrica, com dèiem, el govern espera que l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, amb què se suprimirien nombrosos aranzels, també activi els intercanvis amb aquesta zona que concentra el 10% de la població de tot el món.
Les nuclears catalanes mantenen les inversions per poder operar més enllà del calendari de tancament previst. Ascó, per exemple, acaba de reparar la seva gran torre de refrigeració que portava anys sense funcionar al 100%. Els gestors de 3 reactors d'Ascó i de Vandellós esperen que el govern mogui fitxa per autoritzar l'allargament d'aquestes instal·lacions. Ascó, Manel Sastre.
Bon dia. L'associació nuclear Ascó-Vandellós inverteix cada any prop de 100 milions d'euros en millores i esperen que el cas d'Almarat serveixi de precedent per allargar la vida d'Ascó 1, la primera que hauria de tancar Catalunya. Paulo Santos, director general, recorda que centrals nuclears bessones americanes, com la d'Ascó, ja tenen llicència d'operació per 80 anys i espera ara que el govern mogui fitxa.
Pues estamos en expectativa, esperando si ver qué reacción tiene pues, el poder político, tiene el gobierno, y deseando, esperando y deseando pues, que podamos tener también, pues, aspirar a más años de explotación. Como es algo que no depende de nosotros, lo que sí depende de nosotros y haremos hasta el último día que nos permitan es operar nuestros 3 grupos nucleares de manera pues, totalmente segura.
Ascó ha acabat de reparar la gran torre de refrigeració que feia anys que funcionava a mitges pels despreniments de l'estructura interna. Tant a Ascó com també a Vandellós s'estan fent els treballs per construir els magatzems per guardar el combustible gastat que ja no es pot posar a les piscines internes que s'han quedat sense espai.
I tornem a la informació internacional perquè és tercer dia de mobilitzacions a les Filipines per protestar contra la corrupció de l'administració arran de la suspensió de projectes antiinundacions. La Fiscalia ha presentat les primeres acusacions criminals relacionades amb projectes ficticis de control d'inundacions que van costar als contribuents filipins milions de dòlars, Quim Olivares.
Sí, s'ha de veure si aquestes acusacions i la dimissió de 2 membres del govern de Ferdinand Marcos Jr. calmaran els ànims dels manifestants a Manila. Alguns denuncien una doble vara de mesurar de la justícia.
A la gent corrent l'enxampen fins i tot per delictes menors i l'acció de les autoritats és ràpida. Però per a aquelles persones del govern que s'ha demostrat que ens han robat diners, encara no han pres cap acció.
La marxa per la transparència està convocada per una poderosa secta religiosa, l'Església de Crist. Propietaris d'empreses constructores, funcionaris i diputats estarien suposadament implicats en la malversació de fons destinats a infraestructures. Les Filipines són molt vulnerables als desastres naturals. Fa 2 setmanes, el pas d'un tifó va matar almenys 140 persones.
I els Mossos d'Esquadra mantenen retingut el fill de la dona que ahir va morir després de caure per la finestra del seu pis a Hospitalet del Llobregat. Els investigadors miren d'aclarir les circumstàncies dels fets i es preveu que en les pròximes hores decidiran si el posen o no a disposició judicial amb càrrecs o bé el deixen en llibertat sense cap acusació. L'Hospitalet, David Àngela.
Bon dia. Sobre el cas hi planen 3 escenaris que són els que miren des que tira ara els Mossos d'Esquadra. Que la mort de la Neus, una veïna del barri d'uns 80 anys, hagi sigut un fet accidental, un suïcidi o un homicidi. Per això els investigadors busquen indicis sobre el terreny, però també confien en la declaració del fill de la víctima, un home d'una 50ena d'anys que la majoria de veïns, com en Wilson, coincideixen a assenyalar com a conflictiu i violent.
El senyor era un poco impulsivo, un poco complicado de compartir la convivencia, ¿vale? Y en algunas ocasiones pues sí que tenía problemas con su madre y también nos enteramos en algunas ocasiones que le agredía a su madre, ¿vale? Él se creía dueño de la calle, montaba y desmontaba una motito vieja que tenía en la calle y era el dueño.
El sinistre va passar ahir a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que una dona s'havia precipitat des del primer pis del número 86 del carrer Llobregat a les 11 de la nit.
Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Quina va ser la primera estació de metro de Barcelona? Com era viatjar en metro fa 100 anys? Com es fan les estacions? Sabies que el metro ha canviat el mapa de la ciutat? Troben les respostes a l'exposició T100, 100 anys de metro, fins a l'1 de febrer al Palau Robert. Vine i redescobreix un segle d'història. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Joan Laporta, tornar a casa sempre fa una especial emoció, no?
Records del passat, veure el present, també valorar l'esforç que s'ha fet per arribar fins aquí, imaginar-te el futur.
Carme Riera, bon dia.
Jo recordo l'Autònoma, quan jo explicava literatura en castellà, el passadís el que senties era català. Ara expliquem les coses en català, el passadís sense castellà.
Pedro Duque, entre un astronauta d'Espanya que va viatjar a l'espai i exministre de Ciència.
Un eclipse dona una oportunitat única de, quizás, aprendre algo.
Perquè avui fa 60 anys, en Xus.
Ah,
dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de dos quarts, comencem parlant de revenda o lluita contra la revenda d'entrades. De fet, s'estrenya el setge al voltant d'aquesta revenda d'entrades amb finalitats lucratives per esdeveniments en directe, com ara concerts o competicions esportives. El Regne Unit ha anunciat avui que se sumarà als països europeus que prohibeixen aquesta pràctica, sovint abusiva. Espanya, de fet, ja treballa en la mateixa línia, Montse Mas.
Sí, el ministre d'Habitatge britànic, Steve Reed, ha anunciat a la BBC que els laboristes acabaran amb els sobrepreus en la revenda d'entrades pel bé dels consumidors, tal com demanaven fa poc grups i artistes de renom com Coldplay, Dua Lipa o The Cure. El Regne Unit s'afegeix així als països del nostre entorn que ja impedeixen la revenda d'entrades amb afany de lucre, com França, Itàlia o Portugal. El govern espanyol també treballa per formar part d'aquest grup des que l'estiu va aprovar l'avantprojecte de la Llei de Consum Sostenible. La llei, diu aquesta emissora Rubén Sánchez, en representació de l'organització de consumidors FACUA, és molt necessària i omplirà un buit legal.
En Espanya, hace décadas, está prohibida la reventa en la calle, pero se entiende que en Internet no es ilegal, o al menos hay un vacío legal, no está del todo claro. Por eso el Ministerio de Consumo se plantea la necesidad de prohibir expresamente la reventa online con la posibilidad de que sí se pueda vender cuando no hay ánimo de lucro, cuando no se vende a un precio más alto que el original. Estamos pendientes de ese cambio legal, tendrá que ser validado por el Congreso, ya veremos con esta legislatura tan complicada si eso sale adelante.
La nova llei hauria d'acabar amb els preus abusius en les webs i plataformes de revenda com Viagogo i StubHub.
I ara, cinema.
És mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
El drama Sirat, protagonitzat per Sergi López, aconsegueix 4 nominacions als Premis del Cinema Europeu, considerats els Oscars del nostre continent. Altres coproduccions catalanes amb opció a premi són el documental d'Albert Serra, Tardes de Soledad, i el film d'animació L'Olivia i el terratrèmol invisible.
El drama d'Oliver Lash, Sirat, sobre un pare que busca la seva filla pel desert marroquí, ha estat nominat en els apartats de millor pel·lícula, direcció, guió i també actor per Sergi López. El documental El taurí d'Albert Serra, Tardes de Soledad, opta als Premis Europeus a millor documental i pel·lícula. I el treball d'Irene Iborra, L'Olivia i el terratrèmol invisible, la primera cinta d'animació en stop motion dirigida per una dona a l'estat espanyol, competeix en les categories de millor film d'animació i pel·lícula. Els nominats a la 38a edició dels Premis del Cinema Europeu s'han anunciat aquest migdia dins del Festival de Sevilla i els guanyadors se sabran en una gala el 17 de gener a Berlín.
I del cinema en general a un cinema.
Nouvelle vague. Un film de cinéma.
El cinema Truffaut de Girona celebra avui 25 anys amb una festa aquest vespre oberta a tot el públic. A més de promoure el cinema en català, és l'única sala de Catalunya fora de Barcelona que projecta tots els seus films amb subtítols respectant la llengua original. Girona, Fèlix Martín.
El Truffaut és un equipament municipal que gestiona el col·lectiu de crítics de cinema de Girona. Guillem Terribas n'és el president. Diu que serà una festa del cinema dedicada als espectadors.
S'hi trobaran molta gent que ha passat pel cinema, s'hi trobaran els empresaris de cinema, s'hi trobaran molta gent que ha fet alguna cosa pel cinema. Però el que volem més nosaltres que els que han fet més pel cinema, no només a les sales comercials, sinó a Truffaut, és el públic.
Un cinema que té futur, opina el coordinador del Truffaut, Carles Ribas.
L'aposta està clara, el cinema d'autor, el cinema en català i sobretot el cinema de rodalies.
El Truffaut ha doblat el nombre d'espectadors els últims 2 anys, el 2024 van ser 43.000. La festa d'aniversari es farà al Teatre Municipal de Girona, amb la preestrena a l'estat de la pel·lícula Nouvelle Vague, de Richard Linklater.
I una cosa més. Com seria ara el món si al llarg de la història la dona hagués tingut presència en tots els àmbits més enllà del familiar? Això és el que planteja una exposició presentada a l'Arxiu Històric de Tarragona en el marc del Festival Internacional Scan de Fotografia. La mostra, a través de la intel·ligència artificial, reinterpreta fotografies del segle XIX donant visibilitat a les dones. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
El projecte de la fotògrafa Mer Hausman, batejat amb el nom d'On comença la llum, ha utilitzat intel·ligència artificial generativa amb la qual es reinterpreta una imatge incloent-hi elements nous. Ara Hausman ha treballat en fotografies de l'Arxiu Tarragoní que daten del segle XIX i explica quin era el seu objectiu.
Me pareció interesante utilizar la inteligencia artificial en el sentido de dar un lugar a las mujeres, no tanto para reescribir la historia, sino para generar una visión que inspire para que continuemos ese camino en cuanto al feminismo y la igualdad.
El resultat són 25 imatges en diferents escenes trencadores per l'època, en què apareixen dones arreglant unes bicicletes, una dona fumant en primer pla a la plaça de Toros de Tarragona, unes altres fent castells o bé a la porta d'un bar de l'època al costat del homes.
Para mí era como dar luz a esas mujeres, pues habían quedado un poco en la sombra. Hay imágenes en las que los hombres pues aparecen como protagonistas, las mujeres salen detrás sujetando a los niños.
La mostra es pot veure a la seu de l'Arxiu Històric de la ciutat fins al mes de febrer.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui pendents del Catalunya-Palestina.
Aquesta tarda, Lluís Companys, i el podreu seguir per Catalunya Ràdio, partit amb una previsió a aquesta hora de 30.000 aficionats. A 6:45, Catalunya rep Palestina en un partit amistós i, sobretot, un partit solidari. Tot el que es recapti anirà a diferents ONGs que treballen a la Franja de Gaza. Fins ara, l'última dada de venda d'entrades arribava gairebé a les 30.000. Per tant, s'espera una bona assistència a Lluís Companys, on també es viurà una tarda plena d'actes de suport a Palestina i de reivindicació també de la cultura i de l'esport català. Els jugadors de Palestina són a Catalunya des de diumenge, i els catalans han estat avui a l'hotel de concentració, on també hi ha anat el Ramon Salmurri, que has pogut parlar amb alguns dels protagonistes.
Sí, perquè avui a 6:45 juga la selecció catalana i ho fa, com deies, Laia, en un partit simbòlic, molt especial, que l'enfrontarà la selecció de Palestina, un duel que vol ser un espai de solidaritat i construcció cap a la comunitat palestina. De fet, la recaptació del partit i tots els beneficis de la campanya Act for Palestine es destinaran íntegrament a donar resposta a les necessitats del poble palestí. Sí, com sigui, estem parlant d'un partit de la selecció catalana i d'una prova per molts jugadors que no tenen l'hàbit de posar-se la samarreta 4 i barrada. Un d'ells, per exemple, el capità Sergio Gómez, futbolista de la Real Societat.
Bueno, muchísima ilusión representar a la selección catalana y ser el capitán del partido. Creo que, bueno, con el paso de las convocatorias han pasado grandes jugadores por aquí y ser capitán pues es un orgullo.
S'espera que al voltant de 30.000 espectadors assisteixin avui a l'Estadi Olímpic, una xifra inferior als 50.000 que es van registrar dissabte a Sant Mamés en el País Basc Palestina, però una molt bona entrada, tenint en compte que parlem d'un dia entre setmana, 6:45 de la tarda. La idea amb la que treballa el cos tècnic català, que encapçala el seleccionador Gerard López, és la de confeccionar dos equips. Un de futbolistes més consagrats a primera divisió, com Arnau Tena, Joel Roca, Antonio Roca, Jofre Carreras, Àngel Fortuño, Ramon Terrats o Marc Bernal, i l'altre de jugadors menys habituals o fins i tot de debutants, en representació al Sabadell, l'Andorra, el Sant Andreu, el Nàstic o l'Europa, com el seu capità, Àlex Cano, que com ell mateix explica es troba en un dels grans dies de la seva carrera esportiva.
Poder defensar la samarreta de selecció catalana per nosaltres és el màxim, el que podem aspirar, i aquest dia doncs, intentarem també fer un gran partit, perquè crec que mereix Catalunya, doncs, té pocs partits internacionals i aquest és un d'ells i hem d'intentar fer-ho el millor possible.
Més enllà del registre esportiu, el dia d'avui té també un punt d'acte de solidaritat. La selecció visitant és un combinat que no pot jugar partits com a local des del 2019 i que usa el futbol per posar el focus en el conflicte que viu amb Israel, un genocidi, segons diu l'ONU.
Doncs aquest partit, aquest Catalunya-Palestina, començarà a partir de 6:45 de la tarda i des de les 6 a Catalunya Ràdio, programació especial amb la tarda del Francesc Garriga i on també s'incorporarà després el Tot Costa amb el Jordi Costa i la Sonia Jana. Doncs d'aquest Catalunya-Palestina que jugarà a Montjuïc, i mentrestant el Barça, que també ha estat jugant fins ara a Montjuïc, ahir va fer oficial que tornarà dissabte al Camp Nou després de 2 anys d'obres a l'Spotify Camp Nou, a 16:45 de dissabte, Barça-Atlètic Club Joan Fitó.
El Barça va rebre ahir la llicència UB per part de l'Ajuntament, permís necessari per poder acollir esdeveniments d'aquestes característiques. Dissabte, en aquesta estrena, hi podran anar 45.000 espectadors. Joan Centelles és el director de l'Espai Barça.
Hem anat, podríem dir, amb la UA, pactant quina documentació, com, quan, què, etc etc etc. Hi havia moltes revisions per part d'Ajuntament i per part nostra. Ara, amb la UB, doncs, tota aquesta documentació ja està definida. O sigui, ens hem fet... la UA ha sigut la primera, i ara ja sabem el camí que tenim que seguir per la resta de fases que puguem fer.
Amb la UB, el Barça podrà obrir part del lateral. El club treballa ara per obtenir la UC i també intenta, juntament amb la UEFA, poder jugar el pròxim partit de Champions al Camp Nou el 9 de desembre contra l'Eintracht de Frankfurt. De cara a dissabte, per cert, l'Atlètic Club no disposarà d'entrades visitants. El Barça alega que el Camp Nou encara no està condicionat per sectoritzar-hi l'afició visitant i, per tant, l'Atlètic no disposarà d'aquestes entrades. En clau esportiva, a poc van tornant els lesionats. Avui, Rafinha ha fet treball amb el grup i és una mica més a prop de reaparèixer.
I ahir Víctor Font va encapçalar la presentació del moviment Nosaltres, que neix amb la idea de convertir-se en una candidatura de cara a les properes eleccions al Barça.
Sí, un Víctor Font que és el líder d'aquest moviment, que es vol allunyar, segons explica ell mateix, del model presidencialista que té actualment el Barça.
Passem del jo al nosaltres. Avui estem governats per un govern molt presidencialista, molt personalista, on el president doncs ho mana tot i on qui discrepa és titllat de traïdor, segurament, i jo crec que això no és el tarannà del Barça.
Tot plegat en un acte on Víctor Font va rebre el suport, entre d'altres, de Xavi Hernández.
Avui s'acaba la fase de grups de la classificació al Mundial pel que fa a les seleccions de la zona europea, i ja us explicàvem que la selecció espanyola està virtualment classificada, aconseguirà el bitllet fins i tot si perd, però per menys de 7 gols contra Turquia. El partit es juga aquesta nit a Sevilla, i Roger Bosà, hi haurà presència blaugrana a l'equip?
Doncs, seguint la lògica i el sentit comú, en principi no, però ja sabeu que De La Fuente sempre va amb tot i, de fet, ahir ja va dir que traurà el millor 11. Deia que en principi no, perquè dissabte passat Cubarsí, per exemple, va jugar tot el partit i Ferran 80 minuts, per tant, gairebé tot el partit, i després sí que Fermín va jugar només mitja hora i Dani Olmo no va ni jugar. Per tant, aquests dos són els dos del Barça que avui podrien tenir més minuts, Fermín i Olmo, per càrrega de minuts. És veritat que Olmo no fa gaire que va sortir de la seva lesió, però està bé i té pinta que avui jugarà. Per cert, veurem com estarà la gespa de la Cartuja, perquè no està bé. De fet, ahir la selecció espanyola es va haver d'entrenar a la ciutat esportiva del Sevilla, no ho va poder fer a la Cartuja. Vam veure la gespa de la Cartuja ahir al migdia i, efectivament, no està bé, té moltes clapes, i veurem avui, n'estarem pendents. És important això, ja sabeu que una gespa en mal estat doncs pot ser perillós per possibles lesions.
Doncs això que ens explicava l'Arbusà al voltant d'Espanya, de la resta de la jornada de classificació. Montserrat, què destaquem?
Doncs el duel més destacat avui seria el grup C, l'Escòcia-Dinamarca, segon contra primer amb el blaugrana, Christensen amb els danesos. El grup B juga el Suècia-Eslovènia amb el blaugrana Bardaggi. L'equip suec ja no té opcions de classificació. El grup H, Àustria rep Bòsnia-Herzegovina buscant un bitllet directe, i Bèlgica ho té tot a favor davant la modesta Liechtenstein. Tots els partits de la zona europea són a 9:15 del vespre. Ja està classificat per al Mundial el blaugrana de Jong amb els Països Baixos, que van golejar Lituània per 4-0, i també ha passat a Alemanya. Ha aconseguit l'accés a la repesca el també blaugrana Lewandowski, que va marcar un gol en Polònia en el triomf 2-3 contra Malta. I la Croàcia del porter del Girona, Livakovic, que ja estava classificada per al Mundial, va superar Montenegro 2-3.
Passant 3 minuts a 3 quarts de 3, farem una pausa i després...
Però és un equip molt dur mentalment, i és un equip que ha sabut doncs, fer-se d'aquest
tipus de... Partit important del balonmano granollers a Europa.
Catalunya migdia.
A Maset hem tornat a guanyar el premi de millor cava del món als campionats mundials de xampans i escumosos. L'any 1917 vam elaborar el nostre primer cava. Avui, aquest premi és per tots aquells que han treballat per elaborar el millor cava possible. Aquestes festes gaudeix del 1917, el millor cava del món per menys de 25 euros.
Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
Torna al Festival de Jazz de Barcelona.
Snarky Puppy, Andrea Motis, Gerai Cortés, Les Migues i més intèrprets al Festival de Jazz de Barcelona.
Entrades a la venda només a jazz.barcelona.
Prou soroll. Comença el jazz.
Si el teu germà li talla els cabells a la teva nina, truques a la teva mare. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017. Que et clonen la veu a mi, 017. Que et suplanten la identitat en una xarxa social? 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIDE. Govern d'Espanya.
Revolució 4.0.
Arriba un Revolució 4.0 únic.
El Revolució surt de l'estudi a conèixer el talent més emprenedor de Girona el dimecres 19 de novembre.
Amb Mateu Casanyes, un dels xefs del Disfrutar, millor restaurant del món l'any 2024. L'arquitecte Rafael Vilalta, de l'estudi RCR, guardonat amb el Premi Pritzker, el Nobel dels arquitectes i representants de l'emprenedoria gironina.
Aquest dimecres, especial Revolució 4.0, des de l'Auditori CaixaBank de Girona.
Per conèixer startups, inversors i per explicar com la universitat i els centres tecnològics també impulsen la innovació.
Amb la col·laboració de CaixaBank Day One, el servei de banca especialitzada per a startups, scale-ups i inversors.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Us dèiem abans de la pausa que avui el Balonmano Granollers té un partit important, de fet vital a la Lliga Europea, la segona competició continental, perquè els vallesans reben el Grosis Slovan Slovè, que és el rival més directe per aconseguir la classificació per a la pròxima fase, Montse.
I és que l'equip eslovè suma 2 punts per 3 que té el Granollers en un grup que lidera l'Horus danès amb 6 punts. Per això, un triomf avui del Granollers deixaria l'equip molt ben situat per aconseguir una de les dues places per a la fase principal de la Lliga Europea. Justament fa una setmana els vallesans ja van superar l'equip eslovè 29-34 en un partit molt seriós, sòlid en defensa i amb molt poques errades en atac. Antonio Rama, tècnic de Granollers d'handbol.
Doncs amb moltes ganes, sabem que és un partit, no et diria definitiu, però gairebé, perquè si guanyes dos partits a l'Eslovan, doncs gairebé podríem dir que és un equip que no es podria atrapar. I sobretot el que ens preocupa doncs, és saber la dificultat que tindrem per la poca primera línia que podem tenir i aviam com ho acabem gestionant.
L'equip d'Antonio Rama mira de girar full a la inesperada derrota de la Lliga contra l'Alacant dissabte 29-31. El partit Granollers-Grosis-Slovan de la Lliga Europea d'handbol comença a 8:45 del vespre i es pot veure en directe per Esport 3.
I seguim parlant d'handbol, demà és el torn de la Champions i el Barça que visitarà París. Mariona Serra en ple debat pel futur de l'equip.
Tot i liderar la Lliga i ser segons de grup a la Champions just darrere del Magdeburg, el Barça viu un moment més que delicat per culpa de les limitacions pressupostàries. A final de temporada marxarà Emil Nielsen i la continuïtat de Dikamem és més que dubtosa després de rebutjar la renovació i poder sortir el 2027. En aquest context, Carlos Ortega aposta per la cantera amb els germans Sikusa i en Marrufet i també Dani Fernández, que ha tornat aquesta temporada la que considera casa seva. Ell mateix ens explica aquesta bona dinàmica de resultats.
Portem una primera volta pràcticament perfecta, amb títols també, han donat molt aire a la plantilla, molta confiança en nosaltres mateixos. Ara mateix no canviaria res de com estem, arribem en un moment perfecte i tant de bo segueixi així molt de temps.
El Barça arriba al partit com a favorit, ja que és segon del grup amb 6 victòries i una derrota, i el PSG és cinquè amb un balanç de 3 triomfs i 4 derrotes. El partit correspon a la 8a jornada de la Lliga de Campions i es jugarà 8:45 a París. Es podrà seguir també, com sempre, en directe per Esport 3.
I en futbol sala es disputen els 16 de final de la Copa del Rei, eliminatòries a partit únic amb dos representants catalans a Vitobac.
Són el Barça i l'Indústria Santa Coloma, que entren en competició davant d'equips d'inferior categoria i, per tant, jugaran fora de casa tots dos. Els blaugranes visitaran el Virgili de Cádiz de la segona B en una pista on el tècnic del Barça, Javi Rodríguez, s'espera de tot menys facilitats.
Un equipo enfrente muy descarado jugando con el balón, con muchos jugadores que han jugado en primera división, con una afición que va a estar arropándoles, una afición gaditana que suele ser muy caliente.
L'Indústria, mentrestant, jugarà a Leganés, un segona divisió amb diverses virtuts. Segons el porter dels colomencs, Marcos Ferreira.
Son jugadores con experiencia, vienen jugando juntos, creo que ya se va varios años, tienen 6-7 jugadores que vienen de años conociéndose.
El Virgili de Cádiz-Barça començarà a 8:15 i una hora més tard, a 9:15, tindrem el Leganés Indústries. I compte, perquè en aquests 16ens de la Copa del Rei hi ha també un tercer conjunt català. Dimarts de la setmana que ve, dia 25, festa grossa a Martorell. El Sala 5 de la segona divisió rebrà el Pozo de Múrcia.
I poques conclusions podem treure del primer test de pretemporada MotoGP, perquè la pista de Xest no estava en condicions. A primera hora hi han hagut de sortir els comissaris a eixugar-la. Però sí que tenim novetats que afecten algun pilot català, Damià Aguilar.
Maverick Viñales ha decidit contractar Jorge Lorenzo perquè l'ajudi durant el 2026. Hem confirmat la notícia de l'entorn del mallorquí, si bé encara estan acabant de negociar les condicions. Lorenzo no serà un coach típic que vagi a pista per polir l'estil de pilotatge, sinó que intentarà ajudar també Viñales en la preparació integral de les curses. Segurament això és el més destacat d'un test en què Àlex Márquez exerceix ja de pilot oficial Ducati. Una sessió de 6 hores que ha quedat reduïda a menys de 4 pel mal estat de la pista. Aquesta setmana, per altra banda, Marc i Àlex Márquez s'enduran tots els membres dels seus equips a Cervera per celebrar l'or i la plata i compartir-ho dissabte en una rua amb la seva ciutat d'origen. Falten 103 dies perquè comenci el Mundial de MotoGP 2026.
I ara tornem a parlar de futbol, perquè a la primera ref el Nàstic ha aconseguit la primera victòria amb Cristóbal Parralo a la banqueta i amb l'Europa i el Sabadell firmant un bon inici de temporada. Carles Vila.
L'Europa és segona a la classificació del grup segon i el Sabadell, que per cert encara es manté invicte, ocupa la tercera posició. Pel que fa al Nàstic, ahir es va imposar el Marbella per 1-0. És la primera victòria, com deies, amb Cristóbal a la banqueta, amb millores generals en el joc de l'equip, però amb molta encara feina per fer.
Contento por la victoria, por los jugadores, por el trabajo que veníamos haciendo. Sabemos que todavía nos queda, pero bueno, es mucho mejor que a través de una victoria pues seguir trabajando y creyendo en lo que hacemos. En cuanto al partido, pues la primera parte hemos salido, pero creo que nos ha faltado velocidad de balón. El equipo ha llevado la iniciativa, pero debemos intentar generar más situaciones. Después nos ha faltado también generar alguna situación más para poder ir con un marcador mucho más holgado. Segunda parte nos ha apretado el rival, nos ha faltado energía.
El Nàstic ha pujat fins la 8ª posició, només a 2 punts de la zona de play-off de sets.
Pau Lavadosa vol passar pàgina de les lesions que l'han afectat en els últims temps. La tenista de Begur confia que el 2026 sigui el seu any. Eduard Solà.
Badosa, que no competeix des de mitjans del mes de setembre, va explicar ahir al programa de televisió espanyola La Revuelta que ha passat un 2025 molt dur. Altre cop encadenant lesions, però que està segura que el 2026 serà una altra Paula i que s'ha plantejat dos objectius molt ambiciosos: classificar-se per les 8 finals i guanyar un gran slam, cosa que encara no ha pogut fer.
Lo de verdad empieza. La Paula de verdad, una nueva Paula. Voy con una mezcla de tranquilidad, de ver las cosas con un poquito más de distancia, porque he estado ahora con mucha distancia, he podido ver muchos partidos de mis rivales y también ayuda a analizarlo desde fuera. Pero a la vez también voy con muchísimas ganas, muchísimas. O sea, mis objetivos este año van a ser igual que todos los años, voy a más. No lesionarme seguro, pero luego, a ver, terminar el año en el WTA Final seguro, 8, 5, 2, no sé cuál va a ser el de esto, y obviamente siempre va a ser un gran slam.
La catalana Paula Badosa, que acaba de fer 28 anys, és actualment la número 25 del món.
Tenim temps de repassar altres informacions del dia amb la Marta García. Comencem pel bàsquet.
I és que avui ha sigut el primer entrenament de Xavi Pascual com a nou tècnic del Barça. Ja sabeu, ahir va anar al Palau Blaugrana a oficines, però avui
És el primer dia que s'ha ficat al capdavant de l'equip, tot això abans que viatgen a Istanbul per jugar en l'Euroliga este dijous en la pista de l'Efes Pilsen. I a més, quatre catalans han entrat en la convocatòria de la selecció espanyola de cara als partits de classificació per al Mundial. Són Pep Busquets, Lluís Costa, Oriol Paulí i Miquel Salvó. A més, també hi ha Àlex Reyes, del Baxi Manresa, i Miguel Allen, de la Penya. En este últim cas, hi va com a convidat. En esta llista, amb 14 jugadors més dos convocats, no hi ha encara jugadors d'equips que disputen l'Eurolliga. És la primera convocatòria que dona Xus Mateo com a seleccionador espanyol. Espanya jugarà el 27 de novembre contra Dinamarca a domicili i el diumenge 30 contra Geòrgia en Tenerife.
Avui comença la Copa Davis de tennis.
Arranca la final amb la baixa del número 1 mundial Carlos Alcaraz. El murcià té una lesió als isquiotibials que no li permet jugar en esta competició on Espanya ha d'enfrontar-se a la República Txeca a partir de dijous. En el combinat espanyol hi ha el català Marcel Granollers, que farà els dobles. La competició, que se disputa a Bolonya, arranca avui amb els primers enfrontaments entre França i Bèlgica.
Alguna cosa més?
Doncs mira que el Team Emirates, l'equip de Tadej Pogacar, ha confirmat una nova concentració de pretemporada a Benidorm, tal com ja va fer en els últims anys. L'equip que dirigís Xoxer Fernández Machín té entre les seues files, a banda de l'eslové com a gran estrella i cap de files, corredors importants com el mexicà Isaac del Toro, Benoit Cosnefro, Kevin Vermaque i Adrià Pericas.
Fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva aquesta tarda. Catalunya-Palestina, transmissió especial a partir de les 6 amb la tarda del Francesc Garriga i també el Tot Costa. I ara seguim aquí al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.